Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. Artur Mas ha qualificat aquest migdia la liquidació de l'autonomia financera per part del govern espanyol d'agressió institucional de l'Estat contra tota la població catalana. Mas ha recordat que les mesures adoptades pel govern de Mariano Rajoy per forçar Catalunya a abandonar el procés sobiranista per la via de tallar l'aixeta de la liquiditat perjudica per igual tota la població del país, tant els favorables com els contraris a la independència. El president de la Generalitat en funcions, a més, ha comentat que els fets són d'una gravetat molt gran i d'una manca de qualitat democràtica alarmant que hauria de preocupar seriosament el conjunt de la Unió Europea. Sobre el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, Artur Mas ha dit que està jugant amb foc i que es cremarà. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha avisat al de la Generalitat que la llei es compleix i que, tot i que no li agradaria prendre mesures com aplicar l'article 155 de la Constitució, preveu que possiblement no li quedarà altre remei. Sobre les finances, Rajoy ha afirmat que els proveïdors cobraran perquè Espanya és un país solidari, però que el que no farà és finançar res contrari a la llei. D'altra banda, un avió militar rus ha caigut avui al nord de Síria, abatut per les forces turques. L'aparell, un caça bombarder Su-24, model dels anys 60, ha caigut en flames a la zona de Yabal, al nord del port sirià de Latakia, que és a mig camí entre Alep i Homs. Els dos pilots han pogut evitar activar el mecanisme d'ejecció i saltar amb paracaigudes abans que l'aparell caigués. Turquia ha assegurat que l'avió havia envaït el seu espai aeri, però Rússia ho nega. També fonts turques han informat que un dels pilots hauria mort i que l'altre l'haurien capturat els rebels sirioturcs que combaten el règim de Bashar al-Assad a les muntanyes properes a la frontera amb Turquia. I Brussel·les continua, com dèiem ara fa una hora, per quart dia consecutiu en nivell d'alerta màxima contra el terrorisme. Això vol dir que avui, per segon dia consecutiu, les escoles, els centres comercials i el metro continuaran tancats davant el risc de seriós d'un atemptat imminent. La capital belga i de la Unió Europea és a nivell d'alerta 4, mentre que la resta de Bèlgica és nivell 3. La situació es mantindrà fins dilluns vinent, quan el Consell Nacional de Seguretat belga es tornarà a reunir. El primer ministre belga Charles Michel ha anunciat que es vol començar a tornar a la normalitat. I el líder d'Unió, tornant a la política catalana, torna a concórrer a les eleccions generals el 20 de desembre com a número 1 per Barcelona. Duran Lleida ha assegurat que si els electors no premien amb els seus vots la formació democristiana, haurà de deixar pas a altres persones, tot i que ha aclarit que Unió continuarà funcionant i tenint representació institucional. Fins aquí la fórmula Estel. Us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dimarts, dia 24 de novembre de l'any 2015, i estem molt feliços perquè un dia més estem amb tu. Avui toca l'entrevista, i el nostre convidat és en Joan Tàpia, el periodista i l'amic. I per començar, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles, bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluís, per contactar amb nosaltres a partir d'aquest moment?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-27-71, 93-409-27-71.
Moltes gràcies, Lluís Torrelles, i la nostra companya, l'estimada Mercè, està aquí també als estudis de Ràdio Estel i avui està present Estem amb tu. Pues quan puguis o quan desitges, estimada Mercè, ens fas una mica de biografia del nostre convidat d'avui.
Joan Tàpia va néixer el 1946. És un destacat periodista català que va ser director del diari La Vanguardia durant 13 anys, des del 1987 fins al 2000, quan va ser substituït per José Antich. És membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Actualment participa com a col·laborador als mitjans El Periódico de Catalunya, El Debat.cat i El Confidencial, així com també a tertúlies de nombrosos programes de televisió i de ràdio.
Doncs, estimat Joan, estimat amic, moltes gràcies per estar un dia més aquí, que m'atreveixo a dir també, a casa teva, a Ràdio Estel.
Molt bé, gràcies a tu, Toni, per invitar-me.
Bueno, tal com estan les coses, ja portava uns dies pensant, jo penso en tu sempre, i quan hi ha una notícia puntual, doncs sempre et truquem per telèfon, demanem la teva col·laboració, i això té un significat, cosa que agraeixo molt, que estic orgullós de ser el teu amic. Ara, avui, aquest diumenge 22 de novembre de l'any 2015, m'agradaria, si et sembla bé, centrar-nos amb el que ha sigut i el que és la democràcia espanyola. I en primer lloc, et vull preguntar, o vull fer aquesta pregunta, com definiries tu el que és democràcia?
Bueno, bàsicament, difícil pregunta, no? O sigui, el Winston Churchill va dir una vegada que la democràcia era el pitjor dels sistemes de govern, excepte tots els altres, no? Bueno, és una forma d'abordar-lo. Una altra forma és dir que és un sistema polític en el que els governs són elegits pels pobles amb eleccions de forma regular. Evidentment, això comporta un règim de llibertats polítiques, eleccions sense llibertats de partit, sense llibertat de premsa, sense llibertat d'expressió, no tenen cap sentit. O sigui que diríem que podríem dir que és el sistema de que els governants són elegits i despedits per la gent a través d'eleccions amb un clima de llibertats.
Joan, jo he escoltat tantes vegades perquè, a més, tinc molt interès en escoltar la veu del poble i sempre que puc, doncs, també apropo a través dels mitjans de la ràdio o la televisió l'opinió, repeteixo, del poble. Bé, doncs he escoltat moltes vegades i darrerament encara molt més que hi ha, o ells noten, el poble nota que hi ha molta, molta diferència als polítics d'avui en dia o dels darrers anys amb el que van ser els polítics de la transició. Tu què opines?
Bueno, que en part és veritat, en part és veritat. Jo crec que els polítics de la transició estaven davant d'un moment excepcional. I llavors van generar energia suficient per abordar aquest moment excepcional oblidant conflictes, oblidant passats. I això, en un moment excepcional es pot fer, en un moment normal, en una democràcia estabilitzada, és més difícil, perquè no hi ha una urgència similar, no? Ara, jo crec que sí, que els polítics de la transició tots van ser polítics de primera, vull dir, des de diferents punts de vista, no? el senyor Fraguer i Barnes representant, pues, sense complexes, un règim que havia viscut 30 anys i assumint que ja tenia que votar una Constitució democràtica. El senyor Adolfo Suárez, que va ser el gran transformador, perquè vestia la camisa blava quan va arribar a la presidència del govern i és el que va fer la transformació de la democràcia, el que va aconseguir que les Corts franquistes se suïcidessin, no? Diguessin, no, escolti, deixem d'existir. El senyor Felipe González, que va, bueno, va fer ressorgir el Partit Socialista amb unes fórmules socialdemòcrates europees. I el senyor Carrillo, que era el Partit Comunista, el vell Partit Comunista, el odiat Partit Comunista pel règim, proscrit, perseguit, etc., que va saber pactar una Constitució democràtica sota la monarquia que ell havia definit al príncep Juan Carlos com Juan Carlos el Breve, perquè deia que durarà dos dies, no? Però ho va saber acceptar. Bueno, els mateixos líders del catalanisme, no?, que no es poden oblidar, en Josep Tarradellas, que va saber negociar el seu retorn de l'exili, altres polítics de l'oposició democràtica catalana, com el Jordi Pujol o en Joan Reventós. Jo crec que en aquell moment tots els polítics van saber reaccionar molt bé, perquè era un moment que no es podia fallar. Després, ara, estem en unes situacions més complicades. Jo crec que ara el que passa és que hi ha una crisi econòmica molt forta. Hi ha hagut, sobretot. La veritat és que no es viu la crisi econòmica el 2015 com el 2013 o el 2010, no? Estem una mica millor. Si vols, després profundim, però una mica millor estem. Però hem suportat una crisi política molt forta, una crisi econòmica molt forta, com el món occidental no coneixia des de l'any 1929. I això, evidentment, ha trencat les expectatives dels espanyols. O sigui, els espanyols i els catalans, l'expectativa era que sempre es viuria millor. I, de facto, des de que Espanya va assumir el pla d'estabilització el 1959, amb el que va ser l'inici de la transició no política, però sí econòmica, no?, d'integració al món econòmic occidental, doncs Espanya sempre havia viscut millor cada any. És lògic que llavors hi hagi una queixa ciutadana perquè això s'ha acabat i es diuen els polítics no ho han sabut resoldre. Bueno, en part, una crisi econòmica, una crisi del capitalisme, no la poden resoldre els polítics fàcilment, no? Però també és veritat que a Espanya hi ha hagut un canvi. La crispació entre el PP i el Partit Socialista ha sigut molt elevada en els últims anys ja del govern del Felipe González, després en l'Aznar. I aquí diu que la crispació va començar en l'Aznar. Podria ser, no? Podria ser, és evident. És evident que molts anys de govern, pues, creant molts anys de govern socialista, van ser del 80, del 82 al 96, són 14 anys, no? Que generen molta crispació en l'oposició. Potser l'Aznar es va passar en la seva crispació en l'oposició. Potser el Partit Popular no va saber perdre el 2004 quan va tindre que perdre, en part pels atemptats aquells de Madrid, però també en part perquè ell no va saber reaccionar en la suficient unitat nacional davant dels atemptats. Ara estem veient a París hi ha hagut uns atemptats que recorden molt els atemptats de Madrid del 2004. I el president Hollande, pues, ha reaccionat com el president de tots els francesos. I el president Aznar va intentar reaccionar com el cap d'un partit que veia amb aquell atemptat la possibilitat de guanyar, tornar a guanyar les eleccions per majoria absoluta, dient, a més, una mentida sobre l'autor dels atemptats, no? I això va crispar molt. I d'aquesta crispació no hem sortit, perquè després ha vingut la crispació per l'Estatut de Catalunya, la crispació per la negociació a Meta al País Basc, que no va funcionar, però que, evidentment, ha ajudat a contribuir a acabar amb la pau, amb l'actitud d'ETA, que ha deixat de matar, i després la crispació produïda per la crisi econòmica, que, naturalment, és comprensible. Vivim en un ambient de crispació molt forta. Llavors, jo sé que els ciutadans facin una censura als polítics, als partits polítics, perquè creuen que no han estat a l'altura. En part és veritat, en part era difícil estar a l'altura.
si m'ho permets, fem una petita pausa i tornem de seguida. L'entrevista de la setmana, el nostre convidat, en Joan Tàpia.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, formulant ni un euro més sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902-0202-85, 902-0202-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Una vegada més amb tots vostès, amb tots nosaltres, el doctor Gaspar Alomar. Doctor Alomar, com és la cura antiedat?
Bé, el que tots pretenem és viure més anys. I això la ciència està començant a trobar on estan aquells gens, on estan els problemes que ens fan viure menys. Per això, si coneixem on estan els problemes, podrem viure més anys.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Joan Tapia, després de la dimissió d'en Suárez, 1981, Leopoldo Calvo Sotelo, doncs, d'alguna manera, posa marxa i agafa el timó del vaixell espanyol. Clar, va ser, no va ser massa temps de, diguéssim, Leopoldo Calvo Sotelo, president del país, però què va ser, un president de pont?
Jo crec que sí, que era un president de pont, perquè la UCD, en el moment de la dimissió de l'Adolfo Suárez, la UCD no pot continuar. O sigui, les famílies d'UCD havien liquidat l'Adolfo Suárez, però la UCD sense l'Adolfo Suárez no podia continuar, no? I això més o menys es veia, i el Calvo Sotelo era un polític conservador, o sigui, com Adolfo Suárez podríem dir que era un polític que venia del règim, però havia assumit un tarannà centrista. Adolfo Suárez era un home, l'Adolfo Calvo Sotelo era un home més clarament conservador, que administra la governació de l'Estat fins a les pròximes eleccions. Recordem que a les pròximes eleccions no va ser candidat, no va poder ser candidat, el candidat va ser l'Andrino Lavilla, i una part, gran part d'UCD pues, ja es va passar al Partit Popular, no es va passar a Aliança Popular. Jo, el Carlos Adela va ser un administrador d'un govern que estava obligat a aguantar fins a les eleccions generals, però que sabia que segurament diria que seria el poder a l'oposició, a l'oposició socialista, i va fer l'entrada a la OTAN. És potser el més positiu que va fer el Calvo Sotelo, no? Va ser molt impopular, però va fer que Espanya estigués integrada amb l'aliança militar del món occidental, el qual va contribuir molt a que després Espanya pogués entrar a la Unió Europea com a membre de ple dret. Si no, això hauria tingut que fer el PSOE i li hauria costat molt. Segurament el PSOE el que li va costar és no sortir de la OTAN. Això va tindre un cost. Però el cost d'entrar a la OTAN sense entrar a la OTAN hauria sigut molt més difícil que Espanya entrés a la Unió Europea, hauria costat molt, però segurament no ho hauria pogut fer. Jo crec que el Calvo Sotelo amb això potser va tindre aquesta intuïció. Jo aquí no em puc quedar, no tinc les qualitats d'un líder, l'UCD no em posarà de president de govern, però puc estabilitzar el país a Occident. Recordem que llavors, clar, la Unió Soviètica existia, no? I el món es dividia entre... el món occidental es dividia entre els que estaven a la OTAN i els que no estaven a la OTAN, no? I jo crec que això, aquesta estabilització d'Espanya al món occidental, se li deu en gran part al Leopoldo Calvo Sotelo.
Des de 1981 a 1982, aquell any, tu ho has seguit molt bé, tot el tema que estem tractant avui, la democràcia espanyola, la família del PSOE aquell any què feia? Quins moviments tenien, o més ben dit, quins pensaments tenien, pensant en un futur, poder també un futur immediat?
Bueno, jo crec que el PSOE, després dels últims anys de la dictadura, el Felipe González i un grup de gent originàriament, bàsicament, de Sevilla, del PSOE andaluz, després del País Basc, també, i d'altres parts d'Espanya, es replanteja ser un partit modern, ser un partit com els partits socialistes europeus a Espanya, no? En aquest sentit, crec que la seva relació amb el Partit Socialdemòcrata Alemany és molt important, i la seva... Recordem que el primer congrés que fan els 70 legalitzats a l'interior, el primer congrés legal, no?, perquè havien fet altres il·legals al 76 a l'Hotel Melià Castilla de Madrid, si no me'n recordo, pues la figura estel·lar és la figura de Willy Brandt, que veia al congrés, no? Jo crec que el Felipe González va tindre la intuïció de dir: escolti, Espanya té que haver-hi més justícia social, té que haver-hi un estat del benestar, això que els podem fer som els socialistes si seguim una política socialista similar a dels socialdemòcrates europeus. I crec que això és el punt principal de Felipe González, és el que li fa que el 77... Que el Partit Comunista, durant la clandestinitat, havia tingut molta força. Si analitzem la força que tenen els últims anys de la dictadura el Partit Comunista i el Partit Socialista, perquè el Partit Comunista tenia molta més... o bastanta més militància, bastanta més organització. Què és el que passa? Que el 1977, en contra del que molta gent pensava, l'esquerra important sigui el PSOE i el Partit Comunista quedi ja com una esquerra minoritària. Jo crec que bàsicament es deu a dos motius. Un, que el Santiago Carrillo, per molta gent d'Espanya, representava la Guerra Civil, com en un altre aspecte el Fraga representava l'antic règim, no? Però era el passat. I després, la targeta de visita de Felipe González era la socialdemocràcia europea. Era Europa, era el Willy Brandt, era el François Mitterrand, eren els socialistes que governaven Europa i que feien progrés social en democràcia. I la targeta de visita de Santiago Carrillo era: jo ja no sóc estalinista. Era una mala targeta de visita.
La visita teva, més que agradable, encara manca uns 20 o 25 minuts de programa. Si m'ho permets, fem una petita pausa i tornem de seguida. L'entrevista de la setmana, el nostre convidat, en Joan Tàpia.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursuflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç.
Doctor Guillem López Burguete, un esportista pot veure afectat el seu rendiment per una boca en males condicions?
I tant que sí. Està més que demostrat per estudis científics que la majoria de lesions musculars i articulars es produeixen per un mal encaix de les dents, per una mal posició dentària que fa que els ossos maxil·lar i mandibular no mosseguin de manera correcta, per càries, per gengives inflamades o sagnants, per problemes neuromusculars, facials o posició de les articulacions temporomandibular, i també el que pots fer és inclús retrasar o alentir el procés de recuperació de lesions.
No, els vaig donar el telèfon del doctor Guillem López Burguete. 605-14-00-77. 605-14-00-77. Jingle bells,
jingle bells. Si et dic que la consulta del doctor López Burguete és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguete, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60-514-0077. 60-514-0077.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector, Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus, no t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93-580-81-80 Envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Tal com deia, en 1982, Felipe González es converteix en el president de l'Estat espanyol. Joan, això també va tindre molt que veure, suposo, un duo, que també el recordarem sempre. Crec que estic convençut que va tindre molta importància també per la democràcia espanyola i per la història d'Espanya. Felipe González, però sempre al costat de l'Alfonso Guerra.
Sí, jo crec que és un tàndem dels que ha funcionat, no? És veritat, durant un temps del govern del Suárez havia funcionat el tàndem Suárez-Abril-Martorell, no? Però va ser molt circumstancial. El tàndem amb el Felipe González-Alfonso Guerra és més important, perquè els partits que volen tindre majories àmplies necessiten representar corrents i parts de la societat en part diferents, no? Felipe González és la versió d'un governant moderat, d'un governant que sap que es tenen que guanyar les eleccions amb l'esquerra, però també amb el centre, i, per tant, dona una imatge de líder moderat, de president de govern moderat, d'home d'equilibri. Però, al mateix temps, sap que això no és possible sense un partit que faci un discurs d'esquerres i que, al mateix, un partit disciplinat, no? Jo crec que el Guerra compleix aquestes dues funcions, és l'altra cara, i el Guerra és la protesta. No? És una mica, podríem dir, bueno, el socialisme de sempre. No? Felipe González és el candidat a la presidència del govern socialista i el president del govern socialista, que encarna la moderació i l'equilibri, i el Guerra encarna la protesta, el socialisme de sempre, i després la disciplina del partit. Crec que això és molt important. I aquest tàndem funciona. Aquest tàndem és el de la victòria del 82, és el de la victòria del 86, és el de la victòria del 89, i després aquest tàndem s'espalla perquè jo crec que cadascú assumeix... sempre havia sigut un paper en part repartit i en part verídic, o sigui, cadascú era el que era, però arriba un moment que això xoca, no? I jo crec que això xoca... Això hi havia xocat moltes vegades, no? La dimissió de Miguel Boyer l'any 85 és un fruit d'aquesta tensió, però sempre s'havia salvat. I arriba un moment que això esclata i a partir d'aquell moment doncs les coses al PSOE no li van tan bé.
Això esclata tal com estàs explicant i estàs dient, Joan, però si posem com a exemple la segona legislatura dels socialistes, el Felipe González d'alguna manera... o es va demostrar, o podem parlar en aquest moment, es converteix poder amb el president espanyol que desitjava el poble des de fa molts anys. Després les coses canvien, tal com tu estàs dient. És a dir, era volgut pel poble, convencia el poble, perquè tampoc podem oblidar que el Felipe González era un gran orador. I no m'agrada dir que un polític convenç, perquè és la seva obligació no convèncer, sinó demostrar que després de lo que està dient o el que pretén es faci o sigui veritat, però va ser el president, repeteixo, que poder el poble desitjava tenir.
Sí, jo crec que potser és el president del govern que ha tingut, i el polític espanyol que ha tingut més capacitat de comunicació, no? I el tindre més capacitat de comunicació i convenciment pues va tindre, no tot el poble, evidentment, perquè sempre va tindre molta oposició, però va tindre un gran apoio popular. Fixem-nos que quan perd per la mínima. O sigui, quan l'Aznar guanya el 96, l'Aznar guanya per la mínima. O sigui, que sempre va tindre aquest suport popular molt fort. Jo crec que els espanyols, quan se'ls hi pregunta, els catalans també, es situen sempre amb el centre-esquerra. I jo crec que amb un centre-esquerra moderat. Jo crec que el Felipe González va encaixar aquí, va saber representar aquest punt que és la mitja, dels espanyols. No?
La lluita amb l'ETA, això també va marcar d'alguna manera, no? No tan sols la presidència, sinó el Partit Socialista.
Sí, jo crec que, a veure, primer el Partit Socialista va tindre una crisi econòmica molt forta. Arriba el 82 amb una crisi econòmica molt forta. El primer que té que fer és devaluar la peseta, no? I devaluar la peseta era baixar el nivell de vida dels espanyols. Era més indoloro que ara, que es fa la devaluació interna, però era això. Després té el terrorisme, és molt fort, i en la lluita contra el terrorisme, pues, la lluita contra el terrorisme no es guanya de franc, no? És dura sempre i es fan errors, etc. Després hi ha el referèndum de la OTAN. Crec que això que havien dit de Leopoldo Cobos, Felipe González té que fer un referèndum per permanèixer a la OTAN perquè han pujat diguem, la demagogia de que es podia sortir de l'OTAN i que té que fer el referèndum per quedar-se a l'OTAN i guanyar-lo. Això també ho fa el tàndem Felipe Guerra. Segurament la crisi del 85 que porta a la sortida del govern del Miguel Boyer, si el referèndum de l'OTAN hagués estat fet ja, el que hagués sortit del govern és l'Alfonso Guerra, no Miguel Boyer. Però el Felipe sap que per guanyar el referèndum necessita l'Alfonso Guerra. ETA és un gran... El gran problema, ha sigut el gran problema de la democràcia espanyola. I s'ha superat en dos temes. Primer, la negociació del Zapatero, que li demostra a l'esquerra versale que és possible negociar amb l'Estat i que és possible la pau, i que la direcció d'ETA no l'accepta. O sigui, el convenciment d'aquell 12, 13, 18% d'electors bascos que votaven Batasuna i que sabien que Batasuna era ETA i que es donen compte que ETA no vol la pau, que ETA no està per això. I això fa que els dirigents polítics de l'esquerra de Berzales es separin d'ETA. Potser l'Otegi és la demostració d'això. I després l'acció policial. L'acció policial. Sense acció policial ETA tampoc hauria desaparegut, no?
Necessitaríem molt de temps, si anem molt ajustats. Ara anem una miqueta més ràpid en pregunta. No pregunta i resposta, però anem a intentar doncs, fer el que havíem pactat, no? Per poder... Bueno, pactat, el Joan i jo mai pactem res que no sigui normal.
Per acabar.
Per acabar, per dir-ho d'alguna manera.
Per arribar al moment actual.
Exactament. Bé, doncs, però sí que amb la crisi econòmica, o aquesta crisi econòmica, és la que rep el José María Aznar quan arriba a la Moncloa. Un començament, per dir-ho d'alguna manera, també no massa fàcil, no, de mandat?
No, ell reu una recessió. L'economia espanyola està en recessió. No és una situació tan dramàtica com la del 82 o com la del 2008. És una recessió de la qual ja s'està sortint, Però sí, és una certa... Ell reu un moment de recessió econòmica i empalma de seguida amb una recuperació de totes les economies occidentals i, bueno, hi ha algunes mesures de l'Aznar que contribueixen a fer això, com, per exemple, reanima la inversió bursàtil amb l'impost de plusvalues, etc. Sí.
Fem una petita pausa i tornem de seguida. L'entrevista de la setmana, el nostre convidat, en Joan Tàpia.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursoflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç.
Música.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Jingle bells, jingle bells. Si et dic que la consulta del doctor López Burguet és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguete, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60 514 0077. 60 514 0077. Els nostres ulls són fonamentals i volem que aprofitis aquest Nadal per visitar-nos al Centre d'Oftalmologia Bonafonte, perquè un ull sa és una visió sana. Diagnòstics, tractaments, cirurgia ocular, la teva salut ocular al Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Ens trobaràs al passatge Méndez Vigo 6, a Barcelona. 93 487 0015. 93 487 0015. El doctor Bonafonte i tot el seu equip et desitja un bon Nadal.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Joan Tapia, la segona legislatura de José María Aznar coincideix amb una majoria absoluta. Em sembla que està demostrat dintre del que és la política, no tan sol al nostre país, sinó també a nivell mundial, que aquestes majories absolutes mai són positives o no són mai massa rentables.
Bueno, jo amb això no estic molt d'acord. O sigui, jo crec que les majories absolutes poden ser positives. La majoria absoluta de Felipe González el 82 va ser positiva, el 86 també. Depèn de qui exerceix la majoria absoluta, no? O sigui, i aquí crec que és la gran responsabilitat de l'Aznar. En comptes d'utilitzar la majoria absoluta per ser el líder indiscutible, es fa el líder d'una part d'Espanya. I jo crec que aquest és, a vegades, l'error. El Felipe González no utilitza la majoria absoluta per ser el líder de la part d'Espanya, intenta ser el líder de tot. Evidentment mai pot ser el líder de tot, però intenta fer-lo amb una política centrada. En canvi, l'Aznar utilitza la majoria absoluta, no la primera legislatura en què no té majoria absoluta, ho té que pactar tot amb en Pujol, i llavors és un governant moderat.
El dit Pujol no va ser l'única vegada, sinó que moltes vegades el senyor Pujol i el seu, diguéssim, govern ha participat i ha donat el seu ajut de Catalunya, diguéssim, per poder tirar endavant el vaixell, no?
Convergència i Unió ha sigut un factor d'estabilitat de la política espanyola, evidentment, en gran part per l'enfrontament tan fort entre els dos grans partits, no? I aleshores, l'Aznar, mentre s'està controlant, mentre no té majoria absoluta i depèn del Jordi Pujol, és un governant moderat. En el moment que té la majoria absoluta, es va allunyant de lo que és la moderació. Recordem coses tan una mica folklòriques com la boda de l'Escorial, de la seva filla, etc. Però utilitza la majoria absoluta en benefici exclusivament
del seu partit. La foto aquella tan típica.
La de les Azores, després. Sí.
Aquella foto crec que també va marcar...
Molt. Però això és una deriva. És una deriva, però jo no crec que sigui una deriva de la majoria absoluta, és la deriva Aznar de la majoria absoluta, perquè hi ha hagut altres majories absolutes a Espanya que han funcionat, per exemple, les del Felipe González. I, clar, el Rajoy estem massa a prop, no podem jutjar, però és evident que en moltes coses, per exemple, amb el tema de Catalunya no ha funcionat, perquè s'ha negat en banda a tot diàleg, però és possible que amb el tema de la política econòmica hagi d'alguna forma funcionat o hagi ajudat, no? Però hagi ajudat la majoria absoluta que poguessin passar unes mesures que eren impopulars i que al Zapatero li havien costat molt, perquè al fons la política econòmica del senyor Rajoy és una continuació de la política econòmica del senyor Zapatero, amb el sentit que és que dintre de l'euro, una vegada Espanya té una moneda comú, és difícil fer una política econòmica que no encaixi en la política econòmica europea.
Del president José Luis Rodríguez Zapatero, Joan, si et sembla bé, i ho trobes també correcte, durant les dues legislatures d'ell, tres titulars, perquè és que el temps va passant... Avui corre molt, molt ràpid el rellotge.
Tres titulars. Bueno, una mica un intent de normalització política després de la gran crispació de la segunda legislatura d'Aznar i de modernització de les llibertats, el matrimoni homosexual, per exemple, l'intent de negociació a Meta, que crec que és molt positiu, encara que acabi malament, l'Estatut de Catalunya, que ho negocia i després no ho sap defensar bé davant del Tribunal Constitucional, i el que ha passat a la història, que és la crisi econòmica, que la... no era esperada, no l'esperava ningú, i ell no la cavalga bé. Com m'has dit, quatre titulars, no segueixo. Però m'has dit tres i he fet quatre.
Perfecte. Ho has fet molt bé. A lo millor, més t'he de dir jo quatre o cinc o sis, però manca poc temps. Mariano Rajoy. Quan arriba candidat, jo estic pensant una cosa ara, a lo millor els oients en aquest moment doncs, no tenen necessitat de pensar el que jo penso, partit ja d'aquesta base. Quan arriba, diguéssim, o és el candidat a la presidència, pel senyor Aznar, naturalment, s'estava parlant si era ell o el Rodrigo Rato. S'imaginen vostès si hagués sigut el Rodrigo Rato. I saben vostès per què no va ser el Rodrigo Rato el candidat? Perquè la senyora Aznar, la senyora Anna Botella, li va dir al president que no volia el Rodrigo Rato. I tot això tenia molt que veure, diguéssim, per la vida personal que cadascú té la seva, que estava portant en aquells moments i aquells dies el senyor Rodrigo Rato. Però bé, doncs això també...
El divorci, diguem, la separació...
El divorci, i clar, les dues senyores eren íntimes amigues, no?
Sí.
I això, doncs, d'alguna manera, bueno, va tindre molt que veure. A l'hora de la veritat...
Va contribuir.
És que a l'hora de la veritat, Joan, i tu estaràs d'acord amb mi, la dona, la que està al nostre costat, la mare dels nostres fills, la nostra parella, la nostra esposa, té molta influència amb la nostra trajectòria, no tant el personal, sinó també professional. Mariano Rajoy, ràpidament.
Bueno, jo crec que Mariano Rajoy va saber aguantar l'oposició. O sigui, el Partit Popular va tindre un gran desencís quan va perdre les eleccions del 2004. No les va perdre per culpa de Mariano Rajoy, les va perdre per culpa de l'Aznar. És això que em deien, que deien que Aznar era l'únic polític espanyol que havia perdut unes eleccions sense presentar-se, perquè el candidat era el Rajoy, però se les va fer perdre a ell. El govern, doncs jo crec que el govern, a l'oposició, crec que va fer una oposició massa dura, massa sectària, massa... va ser una oposició per tornar al govern. Per todo vale para llegar al gobierno nuevo. I això li ha condicionat molt. Li ha condicionat molt perquè, com ell no va voler consensuar res amb el Zapatero, no podia demanar que consensuar res amb el PSOE i no li interessava. Amb el tema català, jo crec que ha sigut una gestió bastant desastrosa, molt més negativa que positiva. El clima de crispació a Espanya no ha desaparegut i alguns èxits que es pot apuntar són els èxits de la política econòmica, que en el fons no és seva, sinó és una política econòmica dictada per Europa, no? Jo crec que és aviat per jutjar-lo, però jo crec que és un president que podia haver fet molt més. Crec que és el gran problema del Partit Popular, que quan té majoria absoluta no es situa al centre per governar el país, sinó que continua situat a la dreta. I això és el gran problema que té el Partit Popular. Quan els espanyols s'hi pregunten vostès on es situen, si 0 és l'extrema esquerra i 10 és l'extrema dreta, els espanyols s'acostumen a situar cap al 4,7, sempre. Vostè on situa el Partit Socialista? 4,5. Bastant a prop. Vostè on situa el PSOE? Perdó, vostè on situa el PP? 7,7,8,2. Aquí varia. Clar, mentre el Partit Popular no estigui més a prop del 5, per governar té que crispar.
Joan, fem una cosa. Ja ho parlarem tranquil·lament. Passat festes, perquè estan aquí a la cantonada, farem una entrevista també d'aquestes de la setmana, dedicada, diguéssim, a la democràcia, però també dintre, naturalment, dels governs de Catalunya. Em sembla
bé? A Catalunya, em sembla perfecte.
Ara només un titular. Un titular, doncs, per fer un avance del que serà aquell proper programa, si Déu vol. Doncs comencem. Presidents de Catalunya. Josep Tarradellas, titular, només.
Bueno, la fidelitat històrica i la capacitat d'integració quan torna, no? Vol fer una Generalitat per tothom.
Jordi Pujol i Soley.
Jo crec que és un bon governant, discutible, però bon governant, una moralitat pública pèssima, segons hem sabut després.
Pasqual Maragall.
Un governant que arriba ple d'il·lusió i que la malaltia, els signes incipients de la malaltia, que no es coneixen mentre és president, trenca aquestes expectatives.
José Montilla.
Bé, un president important, perquè és un president de la Generalitat que no ha nascut a Catalunya, que no és originàriament català, que intenta continuar un govern d'esquerres que havia iniciat amb Maragall i que és víctima de les grans contradiccions de la crisi econòmica i de la crisi, sobretot, de la crisi política pel fracàs de l'Estatut o el Constitucional.
I anem a finalitzar amb Artur Mas.
No, jo diria que és un president que comença bé, que vol estabilitzar la situació catalana i que progressivament evoluciona cap a unes posicions que, d'alguna forma, connecten molt bé amb una part de Catalunya irritada per la situació, però que tendeix a dividir els catalans en dos meitats pràcticament idèntiques. S'ha vist en aquestes eleccions a favor de la independència 47,8%, no a favor de la independència 52,2%, que és una situació en la qual és difícil tirar cap endavant. I ara es troba en les dificultats aquestes.
Joan Tapia, m'agradaria finalitzar aquesta entrevista amb una mica de música. Si et sembla bé, digue'ns un cantant preferit per tu, que el Jordi Carretero, el nostre director orquestal, segur que trobarà...
Pues mira, o Raimon o Joan Manuel Serrat.
Perfecte. Raimon o Joan Manuel Serrat. Joan, gràcies per la teva amistat i gràcies per haver vingut una vegada més a Ràdio Estel. I fins al proper dia.
Gràcies.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Benvingut, doctor.
Quina és la medicina del futur? Cap a on ens porta la medicina? Recordeu que a vegades penso, o a vegades pensem, que no podrem arribar amb aquesta malaltia rara, aquesta dificultat que tenim per poder arribar a pensar que el que nosaltres, doncs, el que ens passa no pot tenir cura. Doncs no. La medicina del futur ens porta cap al coneixement de les cèl·lules. Què és el que està passant? Cap on anirem? Uns avanços que ens porten a lo més íntim de la nostra estructura, que són les cèl·lules. Aquesta medicina contra l'envelliment. El futur ens porta a lluitar contra l'envelliment de les nostres cèl·lules, contra els anys. Doncs recordeu que hi ha alguns camps de la medicina que se'ns obren amb aquests anys, que són nous i són realment apassionants.
El doctor Gaspar Alomar Serrallach.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Renovem les nostres flotes constantment perquè la seguretat és un valor innegociable per nosaltres. A més, gaudiràs de les millors prestacions. Aire condicionat, reproductor DVD, GPS, refrigeradors i rampes per discapacitats, entre d'altres. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 o al 93 691 53 61 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. Truca'ns al 93 580 81 80 o al 93 691 53 61 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-02-02-85. 902-02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Els nostres ulls són fonamentals i volem que aprofitis aquest Nadal per visitar-nos al Centre d'Oftalmologia Bonafonte, perquè un ull sa és una visió sana. Diagnòstics, tractaments, cirurgia ocular, la teva salut ocular al Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Ens trobaràs al passatge Méndez Vigo 6, a Barcelona. 93-487-0015. 93-487-0015. El doctor Bonafonte i tot el seu equip et desitja un bon Nadal.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Tots els colors de la terra i de l'aigua.
I ens acomiadem amb el Raimon.
Que són suaus en aquesta hora incerta.
Bona tarda a Catalunya, Andorra i fins demà, si Déu vol.
I el sol ixent i la llum que em desperta van parlant-me de tu. Van parlant-me de tu. Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau per moments tan ombrosa, la mar de verd tan bella i perillosa, la mar de gris que es vol majestuosa, la mar d'acer tan entremaliosa, va dient-me el teu nom, va dient-me el teu nom. Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta i el sol ponent d'aquest dia que es cansa i el vell lleveig que ha vingut a la tarda va dient-me el teu nom, van parlant-me de tu.
Estem amb tu, Toni Guerrero.